És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. El dia 24 d'ara fa 100 anys s'estrenaven per primer cop els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Per això, el mateix dissabte 24 a les 5 de la tarda, podreu escoltar la versió que ara fa 20 anys en van fer els treballadors d'aquesta casa. I a partir de 11:45 de la nit, no us perdeu la Missa del Gall en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. El dissabte 24 de desembre comença a viure el teu Nadal més especial amb Ràdio Estel. T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Maria es va trobar que havia concebut un fill per obra de l'Esperit Sant.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. Demà és el dia de Nadal i demà passat Sant Esteve. Dos dies per estar en família i passar moltes hores al voltant de la taula, menjant, bevent i conversant. Recordem una vegada més que cal menjar i beure amb moderació. Uns productes agroalimentaris i vins i caves, molts dels quals són de proximitat i de gran qualitat. I és precisament en dates com aquestes que el títol del nostre programa té més sentit. Entrem ja en matèria, però abans volem desitjar als nostres oients un bon Nadal.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
La setmana passada es van lliurar al Monestir de Poblet els Premis a la Innovació Tecnològica Agrària, els PITA 2016, en les tres modalitats que hi ha: la d'agroindústria, la d'empresa agrària i la de jove emprenedor innovador. Ja vam entrevistar a Lluís Coromina Anzueta, gerent de la farinera Coromina de Banyoles, que ha guanyat enguany en la categoria d'agroindústria. Avui ho farem amb Pau Salse, Bernador, d'Agropecuària Montgai, amb seu a Balaguer, que ha estat l'empresa guanyadora en la modalitat, precisament, d'empresa agrària, per la implantació en una explotació de vedells d'engreix d'una menjadora eficient, dissenyada per reduir el malbaratament del pinso i millorar-ne l'eficiència alimentària. Bon dia, senyor Salse, i gràcies per haver-nos atès, tot i que té un dia complicat.
Bon dia.
Dic ara on està aquest home, que no sortia. Em sents bé?
Sí, perfecte, perfecte.
Què suposa per una empresa familiar com la seva aconseguir un guardó d'aquest tipus i rebre'l en un marc incomparable com el Monestir de Poblet?
Doncs una gran satisfacció a nivell empresarial, ja que aquest fet ens ha fet veure que el conjunt de persones que treballem conjuntament, personal de l'IRTA, personal del Departament d'Agricultura i Ramaderia, personal de l'empresa i família, és un molt bon grup, molt competent, i gràcies a tots hem pogut aconseguir aquest guardó. Cal dir que el Monestir de Poblet ens va agradar molt, i va ser un honor rebre'l en aquell punt tan esplèndid.
I a títol personal, què diria? Va haver-hi molts nervis, perquè a més va explicar el projecte en públic, no?
Sí, sí. Doncs als 11 anys que he acabat que vaig acabar els estudis universitaris, em va costar una mica més preparar la presentació, però me'n vaig sortir bastant bé. Una mica de nervis sí que n'hi va haver, ja que no estava familiaritzat a fer cap tipus d'exposició d'aquest tipus.
Ens podria comentar en què consisteixen aquestes menjadores eficients i quins beneficis s'obtenen amb la seva utilització?
Sí. Miri, es tracta d'unes menjadores de pinso de baix nivell. És a dir, unes menjadores en les que hi ha molt poc pinso. Estan formades per un sistema d'alimentació de bisentí, en el que hi ha tres tubs per menjadora. Dos d'ells a uns 2 centímetres del terra de la menjadora i el tercer a uns 20 centímetres. Aquest últim només està operatiu els primers dies, quan arriben els vedells a la granja, perquè s'adaptin. Un cop estan adaptats, s'inhabilita i solament treballen els dos tubs de 2 centímetres. Aquesta menjadora està construïda en forma de V baixa i està fabricada en acer inoxidable, un material molt poc porós i molt higiènic. Aquest bisentí està controlat per un programador que regula la caiguda del pinso, perquè els animals no es quedin mai sense. I cal dir també que el principal benefici que obtenim amb aquesta menjadora és reduir el malbaratament del pinso i millorar l'eficiència alimentària, cosa que fa que es vegi reflexat en una reducció de l'índex de conversió i en un pinso que consumeix l'animal fresc, mantenint la composició nutricional òptima.
I en quant xifraríem aquest avantatge, o sigui, aquesta millora?
M'ho pots repetir, sisplau?
Sí, la millora aquesta, en quant la xifraríem? Sí. En percentatge?
Sí, una reducció de l'índex de conversió d'un 4%.
I això, pels que no entenem, és molt, és poc, és millorable?
Això vindria a ser uns 3 euros d'estalvi de pinso per animal. Considero que és un valor bastant important, ja que hi ha molt poc marge amb els animals hi ha molt poc marge.
I aquest sistema l'heu implantat a totes les instal·lacions que teniu o de moment ha estat un projecte una mica pioner, per entendre'ns?
Sí, l'hem implantat a totes les explotacions que teníem en propietat. I això ha suposat un cost molt elevat per a l'empresa, però aquesta inversió en menys d'un any es recupera.
I per aquest projecte han treballat en col·laboració amb l'IRTA, no?, de la Generalitat?
Exacte, sí. Hem estat treballant durant 5 anys conjuntament amb l'IRTA per poder arribar a dissenyar aquestes menjadores i comprovar la seva eficiència.
I amb aquest treball que heu fet amb l'IRTA, quina valoració fas d'aquest treball? Suposo que el treballar conjuntament amb investigadors també us dona a vosaltres una seguretat, no?
Sí, és un treball que és molt... És dur perquè s'ha d'estar... Quan es fa una prova experimental s'ha d'estar molt al damunt i tant el personal de l'empresa com el personal de l'IRTA han d'estar molt, molt ben compaginats i ha de sortir tot rodó per poder fer una bona tesi doctoral i poder treure uns bons resultats de les proves que es fan a les granges.
I tot el fet, encara que implementeu aquestes menjadores eficients, suposo que s'ha de controlar, que tot funcioni bé, que no hi hagi problemes. Tot això, com ho controleu? Amb ordinadors o també presencialment? Com es porta el control?
O sigui, nosaltres tenim 2 naus en col·laboració amb l'IRTA i aquestes 2 naus estan adaptades a una sèrie de material que a diari es revisa el personal de l'empresa, passa i supervisa que tot funcioni correcte i les 2 naus estan enllaçades a uns ordenadors i també el personal de l'IRTA van supervisant cada setmana que tot vagi bé i que les dades no es vegin alterades.
I pel que veig, fins ara tot està anant perfectament, no?
Sí.
I suposo, de tota manera, que aquest sistema, com tots els sistemes, és millorable, suposo, també. Encara, vull dir que parlàvem dels 13 euros per animal, suposo que també es pot arribar a assolir una xifra més elevada, suposo.
Sí, es pot obtenir una xifra més elevada, però clar, nosaltres estem treballant sempre amb
sí, clar, no?
una eficiència econòmica i una eficiència pels animals òptima. Per això estem amb l'IOTA i cada dia estem treballant diferents projectes per aconseguir una millora contínua. No estem tancats en res. I a part, no estem en un punt òptim, sinó que cada dia es pot millorar.
Precisament en el llibret que donen la Generalitat amb els projectes guanyadors del PITA, diu que si aquest sistema s'aplica als 500.000 vedells que se sacrifiquen anualment en el conjunt de Catalunya, això suposaria un estalvi de 6,5 milions d'euros. Què pot dir d'aquesta xifra? Però creu que seria factible a tot Catalunya o és complexa?
Jo crec que seria factible sempre i quan totes les explotacions, els animals, en aquest cas vedells i vedells d'engreix, estiguessin alimentats amb pinso i palla, acompanyat d'un bon maneig dels animals.
Llavors, si tot això compleix, llavors vostè creu que seria factible?
Exacte. Hi ha altres sistemes d'alimentació que no estan... hi ha animals, molts animals a Catalunya, que no estan alimentats amb pinso i palla. Tenen altres sistemes d'alimentació. Aleshores, aquests altres sistemes nosaltres els desconeixem una mica.
El que passa que, bueno, és un sistema, suposo que mediambientalment és bo, a part de que parlàvem de l'alimentació, suposo que sanitàriament també és molt bo pels animals, aquest sistema que estan aplicant vostès de menjadores eficients. Vull dir que té moltes avantatges, no?
Sí, té moltes avantatges i un avantatge és que el pinso sempre és fes i sempre manté la composició nutricional òptima.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb Pau Salce d'Agropecuària de Montgai, que, com hem dit, ha estat l'empresa guanyadora aquest any del Premi PITA a l'empresa agrària. Ara hem parlat del premi, ens ha explicat com funcionaven aquestes menjadores eficients, però, clar, ens agradaria saber una mica l'empresa. És una empresa familiar. Quan es va constituir? Quants animals tenen? Explica'ns una mica de l'empresa.
Aquesta empresa es va constituir l'any 1995, però fa més de 40 anys que ha funcionat com a empresa familiar. I podem dir que pel nombre d'animals que l'empresa té, doncs, sacrifica anualment al voltant d'uns 6.000 vedells.
Déu-n'hi-do. Quan van el dia del lliurament dels premis, evidentment, vostè va agrair a molta gent, però entre la gent que va agrair també va ser a la seva família, que també està treballant, i sobretot al seu pare, no?
Sí. Els agraïments, m'agradaria repetir una mica els agraïments
sí,
que vaig fer.
Sí, aprofitem, ja que no tothom va poder assistir, sinó a Poblet, doncs que pugui fer extensiu per aquí els agraïments.
M'agradaria agrair a la Maria Damar, el Marçal Verdú i els seus companys del departament de Remugant de l'IRTA. Aleshores, m'agradaria agrair a Liu Delfons Mateu del Departament d'Agricultura i Ramaderia de Balaguer per encoratjar-me a presentar-nos en aquests premis. I aleshores també m'agradaria agrair al personal que tenim de l'empresa i també a la meva família, especialment al meu pare, per haver-me transmès la il·lusió de continuar en l'empresa que estem treballant conjuntament.
Sí, perquè una de les coses que s'està parlant avui en dia és que falta relleu generacional, que falten joves emprenedors. I precisament en els premis aquests es va veure que darrere ve una fornada de joves, i això és molt important, no?
Sí, jo crec que és molt bo que joven es quedi al sector agrari i ramader. I crec que molta gent ja ho està fent, i gent que ja ve més formada i que pot establir-s'hi i pot fer que el sector i millori en global.
Sí, però això, jo crec que això és molt important, no? Que hi hagi Sàvia Nova, a més, treballant amb qualitat, perquè vostès estan aplicant ja uns paràmetres de qualitat. Evidentment, ajudat, en aquest cas, com explicava vostè, per la seva família, el seu pare, però vull dir, ja estan mirant amb l'eficiència econòmica, no?, que doni resultats. Per tant, ja estan treballant amb uns paràmetres més de futur que de passat, no?
Exacte. Nosaltres sempre treballem amb una millora contínua. Sempre intentem mirar on som i on volem arribar. I sempre intentem cada any fer un pas i millorar el cicle de producció en qualitat.
El mercat de l'empresa és el local o també l'exportació? Perquè sembla, quan parlem del vaquí de car, que això del consum cada vegada costa més aquí, sobretot a l'estat espanyol, a Catalunya, i una de les vies que ha trobat el sector és l'exportació. Quin és el seu mercat?
Actualment el nostre mercat és el de proximitat, però ocasionalment exportem a països àrabs. Cal dir que també estem oberts a tot tipus de mercats.
I el mercat local veu això que li deia jo, que no acaba d'arrencar, o veu que sí? Després de la crisi, no?
El mercat local és una mica limitat i es va fent, però ha ajudat molt el mercat d'exportació, millora molt al sector.
Perquè els clients són molt exigents, però on pressionen més, pel preu o per la qualitat?
Sí. Tots els clients, com el de totes les empreses, són molt exigents. I el principal objectiu de la nostra empresa és fer un producte de la màxima qualitat. Aquest fet fa que nosaltres intentem fer una màxima qualitat amb uns costos ajustats. Per això sempre estem amb la millora contínua, amb la recerca, per tal d'oferir el nostre producte als nostres clients amb la màxima qualitat i al millor preu.
Sembla que, pel que diuen alguns experts, estem sortint una mica del túnel de la crisi. Vostès van notar aquesta crisi, bueno, sobretot quan va començar el 2007, l'han notat molt. Com ho veu vostè el futur? Si ens en sortirem o no ens en sortirem, o comença a sortir, a veure's al final d'aquest túnel?
Aquesta és una opinió una mica personal, però aquest negoci nostre d'engreix de vedells, de ramaderia, no ve relacionat amb la crisi que hi va haver al seu any del boom de la construcció. Jo no li trobo una relació. Jo li veig més a l'oferta i a la demanda del producte i a la cotització de la matèria prima. Llavors, podem dir que nosaltres potser hem patit altres crisis que no venen relacionades amb la crisi que ha tingut quasi tothom. I nosaltres hem tingut crisi quan la matèria prima ha estat a uns preus desmesurats i hi ha hagut molta oferta de bestiar.
Bueno, potser vostès
nivell,
també...
A nivell nacional, sí. I a nivell d'importació. O sigui, llavors, quan hem notat nosaltres la més crisi. I també hem notat moltes crisis quan hi ha hagut notícies que ens han desafavorit, que moltes d'elles no eren verídiques, però també hi ha hagut molta crisi amb aquests factors.
Tot i que no és una de les cars que més es menja per aquestes festes nadalenques, ara que estem a les portes del dia Nadal, Augmenta el consum de carn de vaquí aquests dies o no?
Doncs, a veure, cal dir que de carn de vedella se'n menja tot l'any.
Sí.
I en aquestes dates el consum augmenta, ja que a nosaltres ens fa incrementar una mica les vendes. I llavors, respecte a la carn de vacú, de vedella, cal recordar que és una de les carns que té més qualitat i que té més alta quantitat de proteïna.
De tota manera, pensa que cal fer alguna cosa per promocionar el seu consum durant tot l'any? Des de l'administració o des de diferents associacions del sector, promocionar el consum?
Sí, doncs penso que sí, igual que totes les empreses del sector. I per això s'ha creat una interprofessional anomenada ProVacuno, a nivell nacional, per tal de fer promoció de carn de vedella a partir de l'any 2017.
A part, hi ha altres associacions, com a la que vostès pertanyen, a Soprovac, que també fan, bueno, promocionen i defensen els interessos del sector, no?
Exacte, a Soprovac, l'associació de productor de vacú, de vacuno, ens assessora i ens ajuda en molts temes i tenim molta sort i estem molt contents de tenir una associació i molt ben representada.
Sí, perquè sempre sembla que... Perquè al final un sembla que està sol, però si està defensat o recolzat, també se sent més segur, no?, a l'hora de fer les coses.
Exacte. Si tots fem pinya i tenim una representació, sempre tot és millor i és més fàcil.
Com veu el futur del sector?
Doncs jo el veig amb optimisme. Sempre que fem un producte de qualitat i amb uns costos correctes.
El que passa que això a vegades és complex, eh?
Sí.
Una vegada, a vegades és el que un pensa, però... I el que li deia abans, suposo que s'estan incorporant molts joves, com vostè o el seu germà, o vostès són una excepció dins del sector?
No. Actualment, com hem comentat abans, hi ha molts joves que s'incorporen a les empreses familiars. Aquests joves són joves que tenen una molt bona iniciativa i que segurament que conjuntament dinamitzarem el sector de manera molt positiva.
Ja per acabar, suposo que com a guanyador d'un premi com aquest de l'empresa agrària animarà altres joves, altra gent a que es presentin, no?, amb aquests premis?
I tant. És un fet molt positiu i podem dir que a nivell empresarial, a nivell de la nostra empresa, estem molt, molt, molt contents i molt satisfets amb el resultat i més haver estat galardonats en primera posició de la categoria d'empresa agrària.
Perquè, a més, han estat guardonats per la pròpia administració, amb la qual cosa, vull dir, també és un reconeixement de l'administració catalana en aquest cas, no?
Exacte.
I ja per acabar, parlàvem això dels joves, de que s'estan... Que feia goig veure els guanyadors d'aquests premis, perquè tots tres eren joves els que van recollir el premi. Tant el d'Agroindústria, que és el Lluís Cromina, que ja vam parlar, vostè, i també hi havia el jove emprenedor innovador, que en aquest cas era un forner de Llinars del Vallès. Vull dir, fa goig, no?, veure que hi ha joves que innoven, aposten per la innovació, per l'aposta, clar, perquè, a més, tot això suposa un esforç econòmic.
Exacte, sí. Va fer molt goig veure aquests tres joves que van ser galardonats, i tot i que cal dir que nosaltres vam recollir el premi, però en el cas de tots els tres casos, suposo que va ser tota l'empresa i el conjunt de totes les persones les quals van aconseguir aquest premi.
Sí, bueno, ja ho hem deixat palès amb els agraïments que ha fet vostè, que va fer també aquell dia, de tota la gent que hi ha darrere d'un projecte com aquest, no?
Exacte, sí.
Doncs agraïm a Pau Salsa que ens hagi parlat d'Agropecuària de Montgai, guanyadora del Premi Pita d'aquest any en la modalitat d'empresa agrària. Bon Nadal i feliç any nou.
Bon Nadal i bones festes.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. El diumenge 25 a les 11 del matí, escolta la missa de Nadal des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. A les 5 de la tarda, gaudirem del Pessebre de Pau Casals, una obra única d'un dels catalans més universals i amb lletra de Joan Alavedra. I a les 7 de la tarda, el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, amb algunes de les millors veus de l'escena catalana. El teu dia de Nadal més especial t'espera a Ràdio Estel. Arriba la 30a edició del Pessebre Vivent de Pals. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única. Els dies 18, 25 i 26 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya, en un meravellós recinte gòtic. Entrades mitja hora abans de les representacions a Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380 i a pessebrevivent.pals.es i a pals.cat.
Del 16 al 24 de gener, viu un peregrinatge irrepetible amb el Club Més Amics. Acompanyats de mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, viatjarem fins a Guatemala per assistir a l'ordenació episcopal de Josep Parra. A més, visitarem els indrets més encisadors del país: volcans, llacs, el seu patrimoni arqueològic i el sincretisme religiós. Tens temps per inscriure-t'hi fins al 31 de desembre. Del 16 al 24 de gener, Guatemala, un peregrinatge únic amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics, volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A radioestel.cat, tu tries. Del camp a taula. L'actualitat.
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, de la Generalitat, ha posat en marxa la primera edició dels Premis Porc d'Or Ibèric, tal com havíem anunciat prèviament en aquest espai. L'objectiu és motivar i reconèixer el treball del sector del porc ibèric, creant una plataforma comuna per compartir informació i visualitzar la realitat, magnitud i millora d'aquest sector. Aquests guardons neixen a partir del propi reclam del sector ibèric, que sol·licitava un reconeixement com el que des de fa 23 anys ha realitzat el porc de Capablanca amb la ja consolidada gala de lliurament dels Premis Porc d'Or. Per aquesta primera edició, el Banc de Dades de Referència del Porcí Espanyol Ibèric, el BDPorcI, ha analitzat un total de més de 40.000 reproductores d'explotacions porcines ibèriques repartides per tot el territori nacional. Els Premis Porc d'Or Ibèric es concediran a les granges que remeten periòdicament les seves dades al BDPorcI, atenent els criteris de nascuts vius, de taxa de parts i de productivitat numèrica. A més, les explotacions aspirants pertanyen a diferents categories. Així hi ha la primera, de 10 a 375 reproductores, la segona, de 376 a 900 reproductores, i la tercera, de més de 901 reproductores. En total, són 45 les nominacions que opten aquestes 27 estatuetes. Aquestes cal sumar els tres premis especials: el de Diamant, el del MAPAMA, a Sanitat, Benestar Animal i Medi Ambient, i el de la Màxima Productivitat Numèrica. El lliurament de guardons s'efectuarà en el decurs d'un acte públic mitjançant una gala institucional convocada per aquest al fi d'aquí a uns mesos.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratge ha cotitzat el dimarts 20 de desembre a 179 euros per tona, puja 2 euros. El blat de moro francès a 183 euros repeteix. L'alfals granulat a 150 euros per tona es manté. La colza d'importació a 218 euros per tona baixa 4 euros. I la garrofa a 160 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,05 euros al quilo, augmenta 13 cèntims. I el groc viu a 1,20 euros al quilo es manté respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,77 euros al quilo, puja per tant 20 cèntims, i el groc canal a 1,80 euros al quilo, repeteix en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,02. A la L, de 63 a 73 grams, a 0,90 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,80 euros. A la S, de menys de 53 grams, a 0,57 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,25 euros a la categoria E, a 4,06 euros a la U, a 3,75 euros a la R, a 3,33 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions augmenten 3 cèntims respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat dimarts aquesta setmana a la secció de porcí del mercat carni ramader i avícola de Barcelona a 2,55-2,58 euros per quilo. El llom canya 3,17-3,20 euros per quilo. La costella 3,35-3,38 euros al quilo. El filet 4,80-4,83 euros per quilo i el cap de llom 2,70-2,73 euros per quilo. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9,20 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,80 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,80 euros al quilo per canal. Tots els preus es mantenen respecte ara fa 7 dies. El cabrit ha marcat 14,40 euros, per tant puja 70 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,90 euros. Baixa, per tant, 6 cèntims en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines AgroBank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. AgroBank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció del producte que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep, i benvingut al nostre espai.
Hola, Xivre, bon dia.
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana ja nadalenca i d'on procedien?
Pues mira, gairebé de cara al Nadal tenim en aquesta setmana el just de palangre procedent del Cantàbric, de Galícia, de les Illes Britàniques, de Dinamarca, de les costes de l'Àfrica. Tenim el rap, que ve de la cornisa cantàbrica, de Santander, de França, de les Illes Britàniques i de l'Atlàntic Nord, de l'Oceà Índic, de Sud-àfrica i de les costes xineses. Tenim el llenguado, procedent de les costes holandeses, de França, d'Irlanda, del Cantàbric, de Galícia. I, com no, tenim també el llobarro. Encara que la seva procedència és molt variada, ja que el seu hàbitat és bastant estès, tenim la procedència de les costes catalanes, del litoral llevantí, de Portugal, França, sense oblidar els que són de cultiu, procedents de Tarragona, Múrcia, Sevilla, Grècia i Turquia.
I del marisc, què ens pots dir que és el plat estrella d'aquests dies? Tot i que el lluç també ho és, i el rap i tot això, però sobretot el marisc?
Sobretot el marisc, doncs mira, en principi el que més està amb el mercat de bon preu i de més, les ostres que venen de Galícia, de França, del Delta de l'Ebre, el bau de mar procedent de França, de les Illes Britàniques, Dinamarca, el cargol pungent o canyadilla procedent d'Itàlia, França i català, i del litoral català, el cargol blanc i el cargolí negre procedents de Portugal, França, d'Itàlia, el llamàntol principalment procedent de Canadà i, com sempre, els musclos, el normal i el musclo de roca, principalment del litoral català, de Galícia, França i d'Itàlia. I també tenim, perdó, que me s'havia oblidat, l'escamarlà, provenient de les Illes Britàniques, Dinamarca i Gran Sol.
Doncs gràcies, Josep. Molt bona oferta i molt bon Nadal. I contacteu de nou la propera setmana ja per donar per finalitzat aquest any.
Estupendo, Isidre. Doncs bon Nadal tingueu.
Tot seguit parlem amb Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Avui ens parlaràs d'un producte en profunditat i com que ja estem, demà ja és Nadal, de quin producte ens parlaràs?
Pues parlarem de la pinya.
Que aquests dies suposo que, si no totes les cases, a gairebé totes es menjarà.
Exacte, sí.
Doncs ja, tota teva, la pinya.
Molt bé, doncs mira, a veure, per començar us diré que la pinya tropical prové de Sud-amèrica, concretament del Brasil. Allà va ser on la van trobar els colonitzadors espanyols i portuguesos. És el fruit de la planta coneguda com a nana. Els portuguesos continuen mantenint aquest nom originari, que per als indígenes significa fruit excel·lent. Mm. Els principals països productors són la Xina, Estats Units, Brasil, Tailàndia, Filipines, Costa Rica i Mèxic. Hi ha una pinya baby, que és una pinya molt petita procedent de Sud-àfrica, que és molt aromàtica i amb les mateixes propietats de la pinya, però corregides i augmentades. Mm. Les seves propietats nutritives principals és que el seu contingut d'aigua és molt alt. Destaca la seva aportació d'hidrats de carboni i enzim que ajuda a la digestió de proteïnes. Tot i el seu sabor dolç, el seu valor calòric és moderat. Pel que fa als altres nutrients, destaca el seu contingut de potassi, iode i vitamina C. El potassi és un mineral necessari per a la transmissió i generació de l'impuls nerviós i per a l'activitat muscular normal. Intervé en l'equilibri d'aigua i fins i tot fora de la cèl·lula. Mm. A veure, explicarem una miqueta com escollir la pinya, no? Que potser és un dels dubtes que té més la gent quan va a comprar-la.
Ara, quan deies el nom, quan veiem ananes, em sembla, vol dir que també és la pinya en un altre idioma o no?
Bueno, ja, a anana encara se li coneix, també.
Sí, és que
tothom li diu pinya, però encara sí, sí. Hi ha països que li diuen anana.
Sí, és que em semblava... Mm. Doncs digues, com l'hem de...
Com l'escollim, no?
Sí, perquè és de les que costa, eh?
Sí, sí, sí.
Si l'encertes, és fantàstic, però si no l'encertes, és...
Ja, sí, un verda no val gaire, la veritat. A més, una fruita que s'ha de menjar dolça.
No, però a més, el seu punt, perquè molt passada també...
Massa dolça.
Sí,
sí, sí, és veritat.
Doncs digues.
Mira, hi ha diferents aspectes en què ens podem fixar per triar una pinya que estigui en el seu punt òptim de maduració. En primer lloc és el seu color. Mm. Hem de trobar-nos amb una pinya d'aspecte fresc, amb una pell sense cops ni taques i una corona sana. El color de la pell ha de tendir al groc, un groc d'aquest daurat. Mm. I si és molt verda, delata la immaduresa de la fruita. La corona, les fulles de la part superior s'han de mostrar fresques i de color verd. Un estat deteriorat es pot indicar que la pinya és vella i que no l'hauríem de comprar. ¿Vale? Mm-hmm. Una altra manera és agafar la pinya, hem de trobar-nos una fruita que pesi, que sigui passada. Mm-hmm. Aquesta voluminosa peça conté molta aigua quan està fresca. La pèrdua d'aigua és conseqüència per pes i indicaria que el seu moment òptim de consum ja ha passat. Mm-hmm. Un altre indicador és l'olor. Per reconèixer que una pinya és madura, ha de fer un bon olor. La seva maduració comença a la base. Aquesta és la que podem olorar, que hem de percebre un aroma i pinya suau i dolç. Si no fa olor o res d'olor, és que està verd, i si fa olor de fermentació, evidentment és que està passada. El tacte de la pell també ens pot ajudar a reconèixer en quin punt de maduració està la fruita. Ha de ser ferma, però ha de cedir molt lleugerament a la pressió dels nostres dits. I l'última prova de maduresa, que segurament la majoria de la gent la que coneix, és la de les fulles. Si estirant d'un full del centre de la corona podem mantenir la pilla en l'aire, vol dir que està verda. Mm-hmm. Però si el full es desprèn bé, vol dir que està en un bon moment per al seu consum, que està madura.
Vale. Alguna cosa més o...?
Si vols, expliquem com conservar-la.
Sí, així, fes 4 cèntims. No, el que passa que ara estava pensant en això... Clar, tot això està molt bé, però quasi en una botiga comences a posar...
Bueno, però també ho pots fer...
Sí, dissimuladament.
Jo la que faig servir i que em funciona molt bé és la de la fulla.
Sí, clar.
Treure la fulla.
Si però
la fulla
has de vigilar si se't cau a terra...
No, però agafant-la de la mà.
Ja.
L'agafes i tires de la fulla, surt suau, vol dir que està madura i normalment la pinya... Si ja es veu el color, de seguida si està molt passada, perquè es veu amb el color. Tirant de la fulla, si ja es queda enganxada, vol dir que està verda, això segur.
Vale.
I si tirem de la fulla,
vol
ja
que...
la podem comprar, o l'hem de consumir al moment. Uh-huh. Perquè, clar, també depèn quan la volem consumir. L'únic que hem de tenir en compte que la pinya és sensible als canvis de temperatura, que és convenient conservar-la en un lloc fresc i sec fins al moment de consumir-la, i ja està.
Doncs...
I que no s'ha de conservar dins de la nevera, això també.
Sí, que a vegades amb aquestes coses... Mm. O sigui, que la pinya no és recomanable... El que passa que, aviam, ara imagina que gastem mitja pinya.
Sí.
La mitja que ens queda, què fem? La posem a la nevera o la consumim?
Bueno, això, clar...
Clar, si la menges tota, clar, és que a vegades és complicat, eh?
Bueno, un cop tallada, el que es recomana és cobrir-me amb un d'aquells plàstics i consumir-la el més aviat possible.
Eh? Sobretot si està al punt.
Exacte.
Doncs gràcies, Susana. Bon Nadal.
Bon Nadal, Isidre.
Suposo que tots menjarem d'una manera o una altra pinya fresca. I tornem a posar-nos en contacte la setmana vinent, ja per acomiadar-nos de l'any, amb un producte que, evidentment, el menjarem tots.
Exacte.
Que és el raïm.
Molt bé.
Fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què ens portes avui?
Isidre, us porto unes peres al ponx de Nadal, unes postres molt adients per les dates en què ens trobem.
Sí que ho són adients. I quins ingredients caldran per elaborar-les?
Preneu nota. Per 4 persones necessitaríem 8 peres de la varietat blanquilla, 1 litre de vi negre, 320 grams de sucre, 2 branques de canyella, mitja taronja, 4 prunes seques, 50 grams de nabius i una estrella d'anís i 4 grans de pebre negre.
Ara ja ho tenim tot. Com elaborarem aquestes peres?
En primer lloc, Isidre, es pelen les peres, a continuació es bullen amb tots els ingredients, és a dir, el vi, el sucre, la canyella, la taronja, les prunes, els nabius, l'estrella d'anís i el pebre negre, fins que estiguin ben cuites i el vi tingui aquella densitat, no?, una certa densitat. Es retira la taronja i les prunes, es deixen refredar i ja es poden servir. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit i bon Nadal!
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Productes de proximitat.
En aquesta secció tornem a parlar, com vam fer fa un parell de setmanes, d'una publicació. En aquesta ocasió del llibre Cassoles de Girona, receptes tradicionals a foc lent, editat per Viena Edicions i obra del divulgador i activista de la cuina tradicional catalana i cuiner de vocació, el gironí Abraham Simón Ferrer. Bon dia, senyor Simón Ferrer, i benvingut al Camp a Taula.
Hola, bon dia, què tal?
Com he dit abans, vostè és un defensor de la cuina tradicional per a la qual reivindica un lloc a l'alta gastronomia.
Sí.
Per què?
Perquè no hi és. Catalunya tenim, és un dels trets nostres, que som en determinades... tenim molt bona cuina, la nostra alta cuina està molt ben representada, però la cuina tradicional actualment només és present a determinats restaurants, normalment més potser a terres de l'interior. També sí que hi ha restaurants que toquen alguns plats tradicionals de manera molt ben feta. Estic parlant en genèric, en general, la tendència. Hi ha llocs, per exemple, no sé, la costa, que fan molt bons arrossos o molt bons suquets o simitombes, però restaurants que hi hagi la cuina tradicional ben feta, n'hi ha molt pocs. Llavors és difícil poder, avui en dia, molta gent no ha tastat mai uns fideus a la cassola ben fets. Llavors és per això que hi ha aquesta absència, que no hi és. Tots els nostres grans cuiners han anat a la cuina d'autor, que està molt bé, jo no estic en contra en absolut, però el que sí que reivindico és que la nostra cuina tradicional, com passa a altres països, països com Itàlia o França que la podem trobar, aquí tenim un cert autoodi o un cert esnobisme. Estem aprenent a fer risottos, estem aprenent a fer ceviches, que està molt bé, però no tenim establiments que hi hagi representada la nostra cuina tradicional ben feta. N'hi ha pocs, vaja.
I això és el que va impulsar una mica a escriure aquest llibre? I per què aquest títol? I si ha influït també que hi hagi un web amb el mateix nom?
Sí. No, no és que m'impulsés això, a fer aquest llibre. Jo el que... A veure, el nom del llibre ve donat perquè, bueno, nosaltres vam fer una... Som de Girona, vam fer una web que la vam anomenar Cassoles de Girona, perquè la cassola, de tots els atuells que utilitzem a la cuina tradicional, des de l'olla fins a les graelles, la planxa, la carn a la llosa, el que sigui, la cassola és l'atuell que potser ens ha donat, no potser no segur, que ens ha donat més plats excelsos, no? És l'atuell que més sovint trobem en els bons plats tradicionals. Llavors, arran d'això va venir el nom de la nostra web, Cassoles de Girona, i quan l'editor de Bien Edicions ens va demanar fer un llibre, doncs vam dir, home, si tenim el nom de Cassoles de Girona, que és un nom prou maco, doncs li vam posar aquest nom, sí.
Com a mínim és atractiu, ja et sí. Porta el xup-xup aquest,
sí,
no?
Sí, quan sents el nom de Cassola ja saps de quina cuina t'estàs referint, i vam posar de Girona perquè nosaltres som de Girona i el llibre bàsicament conté bàsicament no, tot el llibre són només cuinats, receptes fetes amb cassola, de les terres gironines. Quan dic terres gironines, evidentment hi ha plats que sí que són genuïns nostres, de mars i muntanyes, per exemple, però sí que ho podríem extendre a lo que és la Catalunya Vella i alguns d'altres comarques també que no són estrictament de Girona. Llavors són plats de cuina tradicional fets amb cassola, sí.
I d'on ha recollit aquestes receptes tradicionals que, com, tal com diu, cal cuinar a foc lent?
Sí, bueno, això és el foc lent, sí, la majoria de guisats doncs requereixen un foc lent, i és un... n'hem anomenat foc lent, que avui en dia se'n diu cuina a baixa temperatura, salvant les distàncies, les olles i les cassoles que es feien abans eren fetes a foc lent, però són els antecedents dels runners actuals, aquests aparells que cuinen a baixa temperatura, perquè són guisats que el que convé és que no pugin massa de temperatura, que no passin, que no arribin als 100 graus, perquè cuinant per sota aquesta temperatura, amb una cuina més lenta i amb cassola, tapada o no, depèn del guisat, aconseguim que les textures i les carns siguin més meloses, més sucoses, i no resultin tan estelloses o espantades com si ho fem a alta temperatura, no?
No, li preguntava d'on les ha recollit, aquestes receptes.
Sí, perdó. A veure, les receptes del llibre, gairebé totes, n'hi ha dues o tres que són pròpies, que són de collita pròpia, o variacions d'altres plats, és del receptari tradicional. Si mireu a darrere el llibre, trobareu més de 100 referències a les obres consultades, i bàsicament són receptes tradicionals, els he tret, bueno, són les clàssiques, moltes ja els fèiem a casa, des d'arrossos, fideus, rostits, platillos, escabetxos, guisats, etc. Però, bueno, hi ha tota la referència, doncs els puc treure des de... Són plats de... Alguns eren dels romans, com els escabetxos, o abans, i altres, doncs, són de la nostra cuina del Renaixement, o de finals del segle XIX, i els podeu trobar en receptaris clàssics que ja estan explicats. Vull dir, no m'invento cap plat nou. És un recull de... En aquest cas del llibre no hi ha totes les cassoles que fem, sinó que és un recull de plats de festa, Són plats... No són plats de diari, són plats de festa, partits assenyalats. Sí.
Ha costat una mica fer aquesta tria? Perquè suposo que hi ha moltíssims més.
Sí, i tant. Bueno, no hi tant que m'hagi costat, però sí que m'ha... A veure, quan t'enfrontes davant d'un llibre tens unes certes limitacions d'espai. Llavors...
Això sempre
ens passa. Llavors, clar, la nostra cuina és tan rica, tan diversa i eclàctica, que no podries encabir-hi tots en un llibre. I sobretot perquè el que he volgut fer en el llibre, per no repetir-me, perquè si el que es tractava era de jo escollir uns plats que ja estan escrits, ja estan explicats, doncs no té més gràcia, no? El que he fet en el llibre, n'hi ha unes 30-32 receptes, que el que he fet és explicar-les amb més detall del que trobem habitual, del que trobem habitualment en els llibres de receptes tradicionals, De vegades hi ha plats que potser estàs una hora i mitja, o dos, o tres hores per fer-los, i te'ls despatxen en quatre línies. Llavors, clar, això dona peu, molt, sobretot ara que s'ha trencat el fil de coneixement de la nostra cuina, dona peu a que hi hagin errors, i per això la gent diu, home, jo faig la recepta de la meva àvia, però no em surti igual. Clar, perquè ens deixem coses al tinter. Llavors jo el que he volgut és explicar amb molt més de detall, perquè no hi hagi marge d'error per qui vulgui fer un plat, i per tant cada recepta ens ocupa, depèn d'alguna, de 3, 4, 5 fulls ocupen del llibre, i per tant a l'ocupar aquest espai m'he hagut de limitar a 30. Quin criteri ha sigut? Ja ho dic a la introducció del llibre, és un criteri totalment personal. Sí que he intentat repartir que hi hagi plats de peix, plats de carn, plats de mar i muntanya, que hi hagi alguns escabetxos, que hi hagi cassoles dolces, és a dir, que hi hagi que toco una mica de tot, però la dia és absolutament subjectiva meva, però sí que crec que és bastant representativa de la nostra cuina.
Tenint en compte que dic que som per dies de festa, podria, alguna d'aquestes recomanaria per aquestes festes nadalenques, o totes, als nostres oients?
Bueno, home, totes no, perquè la cuina tradicional segueix bastant el que és la temporada estacional, sí, i les productes estacionals, per tant, ara mateix doncs, no podríem fer unes faves ofegades.
Sí, una o dues receptes?
Sí, n'hi ha algunes, per exemple, hi ha el... Per dir-vos en algunes, no? Hi ha l'oc amb peres. Vull dir, la pera és un producte que la podem trobar a l'hivern, o l'ànec amb peres, que és un plat de sal, de Girona, de sal de Girona, que reivindiquem, es reivindica sal i es fa moltes altres comarques. Tenim el rostit de pollastre de pagès, fet amb panses i pinyons, aquest és un altre tradicional, però en podem fer d'altres també per Nadal que encaixen molt bé, com pot ser els calamars farcits. Hi ha plats que sí que són, que no tenen tant una temporada tan marcada pel producte.
Precisament, nosaltres en la nostra secció que fem del plat, avui fem unes peres al ponx de Nadal. Hombre. O sigui que el tema de les peres també el toquem, eh?
Ah, molt bé, fantàstic. I aprofitant això, també hi ha cassoles al final del llibre, que això vaig pensar, dic, ostres, també fem servir la cassola per fer plats dolços, com poden ser les marmelades, o com poden ser les peres del vi, o com poden ser el cremat, o com pot ser les figues al conyac, no? Llavors acabo el llibre també amb cassoles dolces, per tant, qui vulgui fer algun postre, unes figues al conyac amb una mica de nata de pastisseria, han de ser molt bones per acabar l'any, sí, sí.
Ara, per acabar l'entrevista, perquè tot també... Estem també allò limitats com el llibre, eh?
Sí, ho entenc.
Suposo que li pertoca, per les dates que estem i d'això, recomanar-lo per regalar, no? Suposo que és un llibre molt recomanable.
Sí, jo t'agraeixo que em facis aquesta...
Bueno, jo és que el penso regalar. L'exemplar que tinc el penso regalar, per això ho dic, que aprofito també per als nostres oients animar-los perquè...
Sí, no, la la veritat és que sí, evidentment no
parlo. A més, és que és esplèndid.
No tindré pedres al meu teulat, però hi ha dues coses que el fan ideal per regalar. El primer, per el format del llibre.
És que el format és sensacional.
Sí, és un llibre relativament maco, és d'aspecte, és amb tapa dura, està molt ben editat, hi ha més de 150 fotos a color, per tant...
És molt atractiu,
No és com regalar un llibre que no tingui fotos, vull dir, és una edició acurada i ben tractada. I després... perquè precisament això que deia abans, no? El recull de plats no són plats de diari, és a dir, no hi trobareu una verdura bullida, evidentment, sinó que són plats de festa. Eh? Sí que n'hi ha específics de Nadal, però en aquestes dates doncs, està bé regalar això perquè és un regal d'un dia de festa, perquè el contingut de la tria de receptes són tradicionals, però són per dies assenyalats i per dies que t'hi vols lluir i que vols quedar bé amb els convidats que tens a casa. Jo crec que sí, que és un bon regal per Nadal, sí, sí.
Doncs agraïm a Bran Simon Ferrer que ens hagi parlat d'aquest llibre de receptes tradicionals, Cassoles de Girona, receptes tradicionals a foc lent, i aprofitem per desitjar-li bon Nadal i feliç any nou.
Molt bé, doncs no, agraïts a vosaltres per trucar-me i poder-ne parlar, i estic a la vostra disposició, i a tots els oients i a vosaltres mateixos també us desitjo unes bones festes al voltant d'una cassola.
Del camp a taula. Les fires.
Des de dilluns 2 fins al dijous 5 de gener del 2017 es realitza a la Rambla del Celler de Sant Cugat del Vallès una nova edició de la Fira de Reis. Igualada també acull una Fira de Reis, que és una de les més antigues de les de casa nostra i que en aquest cas se celebra el mateix dia 6 de gener, amb la presència, entre altres, de planters i eines agrícoles, artesania i antiguitats. I el 14 i 15 de gener es du a terme a Anglès la Fira de Sant Antoni i el dia 15 a Vilanova del Camí la Fira del Camí Ral.
taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I amb la secció de les fires i aquesta música tan adient per aquestes dates, acabem l'espai d'avui. Bon Nadal i tornem la propera setmana per acomiadar l'any a Del Camp a Taula, amb moltes més informacions i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.